Francesco Ardolino, que és professor de filologia italiana a la Universitat de Barcelona. Ens parlarà de l'egoisme. Ai, preciós, és fantàstic. Ens parlarà de l'egoisme de Maragall. Farem la mateixa cosa, uns 3 quarts d'una hora o ahir.
D'acord.
Moltes gràcies.
Molt bé, perdoneu que vingui que amb un ex abrupte com aquest, però no, hi ha una qüestió estrictament biogràfica, que han entrat els lladres al pàrquing mentre estava sortint i llavors he perdut una hora abans de venir. No, però no ha passat res, eh? I bé, us he d'explicar, crec que abans que res, el títol d'aquesta intervenció. I el títol in realitat té un rerefons ideològic, però ho diré amb un aneddota. Fa cosa ara d'un mes vaig fer una conferència all'Arxiu Maragall i al Pere Maragall, che parlerà questa tarde, commentava in referenza all'opposizione dialettica entre individuo e collettività che io avevo tretto in quel momento a collasio, che il tambè pensava che si trattava di un dei temi principali della poetica di Maragall, però che egli non avrebbe usato in prima pla al motto egoismo, come visto che ha fatto nella conferenza che farà a Gerona, eccetera. Fette la volontà di essere poeta civic per un costat, la lettura sui generis del superomismo Nietzsche per l'altra, dibusciano nel poeta e nel pensador una serie costante d'approssimazioni per risolvere un'antinomia entre l'esaltazione dal geni e la seva inclusione dins la società. Això ho reconec, és tot verità, però aquest plantejament per mi en aquesta circumstància és de segon grau i arribaré attraverso través d'una perspectiva diferent, che è la del sintagma nominale, l'egoismo, che dona il titolo a questa intervenzione. E prima di tutto comincio con un'esplicazione metodologica. Egoismo a chi non è un mot che oggi usato giù alla babbalà per suscitare messi interesse o per un pli de significat a posteriori una contribuzione pensata inizialmente in maniera generica. Ni voldria chi trovarmi la situazione descritta in precisione per Maragall, nel suo articolo La obra e il titolo, del 1905, onde io, mas de una vez han venido a la punta de mi pluma al ir a empezar un articolo, titolo sensacional en sí mismos, pero que yo sabía que no podía llenar con lo que escribiera debajo, fuese porque no lo tuviera serenamente pensado, fuese porque el decirlo me parecía contrario a muchas conveniencias. Y después, afegés como glossa la presencia de la lluita entre impulso y deber, tema que reprenderé de aquí a poco. Avanza e demarca che la formula egoismo l'emprerebbe de maniera tecnica e codificata. La referenza esplicita s'adressa a K. Max Stirner e alla seva opera L'unica e la seva proprietà. L'us che faccio da questo test è stamatesh dobla. Come già è fatto in un articolo in fase di pubblicazione sopra un scrittore italiano, Federico Tozzi, che de poche anni mes giova che Maragall, la mia intenzione è, per una banda, evidenziare al spunt de contattas reals entre il poeta catalano e il filosofo alemagno. A ciò è la influenza smesso meno scomputabile. Per l'altra banda, però, a partire di una base stirneriana, si potrà desplegare un ventaglio fenomenologico della spuscianza del gio che permette di calcolare chi ne è la forza che al stesso esaminato donan alla straons dal soggetto. Come è facile intendere, questa seconda fase è molto meno ambiziosa perché arriveria fin agli indà dal planteggiamento di un modello di critica letteraria. Iara è evidentemente massa avviata per parlarne, già che per durare a termine un progetto da questa envergadura caldrà realizzare molta smessa analisi puntuals ed espresse sistematizzarla dins un schema querenna. Al che surgene in cambio è la necessità di riconoscere una direzionalità esplicita alla mia interpretazione e allora l'assenza che tingara di un vocabolario specifico che avrete costruito passo a passo durante le studi del testus. A ciò sì, con che res non esce dal non res, è da avvisare che la mia lettura ancora è parzialmente autora da quella teoria della quale Francesco Orlando va a dimostrare la viabilità e la seva trilogia freudiana. Da ciò ancora a resen, totti che, de maniera sotterranea, precisamente la terminologia. Però, ripeteci, non vuoi pusare al carro davanti da Sbous, e precisamente per ciò dedico la mia prima analisi a testus d'autos antrasiecle che ha già confessato un conoscement diretta o indiretta dell'unic, e che dimostri nella sua produzione un'insistenza marcata per la relazione entre individuo e società. I llavors comencem amb una primera part que és naturalment molt molt breu, que es titula Stirner en Maragall. E miren quina costància ha als escrits de Maragall della lettura del volum in questione, l'unica la seva proprietà. Dins l'opera completa, al nom de Stirner apareix només en un cas. Es tratta della carta a Carles Rahola, del 18 de març del 1906. Ricordo aver llegit de Stirner quelcom que han deixat una senyal inesborrable. Era la proclamació de la santità dell'impuls. Als antecedents i conseqüents d'això, potser no vaig assimilar-los. Però in aquel nucli em sembla que hi havia quelcom de veritat sentida com definitiva. La informació és mínima, a frec de la insignificància, però al destinatari que evidentment l'havia estimulada no s'oblidarà de la referència. Així, un quart de segle després, la riprodurrà fidelment al mig d'un seu pròleg. Com a primera cosa, Rahola constata che, a banda di Goethe, altres autors el sol·liciten. Guillaume, amb la seva força de simpatia, el domina durant molt de temps. El llegeix cap als 30 anys, si confessa que quelcom d'ell ha restat per sempre nel seu esperit. Es gerebbe un plagi, sta citant directament les paraules della carta de Maragall. Del Ginebrì, Amiel no oblida unes pàgines bellíssimes, insuperables de sentiment que arriben a fer pena, etc. I, més endavant, commenta che Novalis l'incisa tant che es posa a traduirle nella nostra llengua. Nietzsche l'interessa fortament i també el tradueix. De Stirner llegeix quelcom que deixa al seu esperit un senyal inesborrable, la proclamació de la santità dell'impuls. Sigui com sigui, la declaració maragalliana represa al peu della lettera per Rahola è tan vaga che non pot representar res in concreta. È un sensibile problema di quantificació. Si ancora ens preguntem, tot i che la coincidenza sembra ser massa nombrosa sparse tan sol fruit dell'azzar, si Maragall va llegir o no l'estetica di Croce, e ne riconosce che la presenza di Stirner è ancora menos consistente. Si mes no, aquella no assimilazione confessata nella carta che acabem de veure palesa la volontà maragalliana di non tornare a parlare del tema. Da qui deriva un'altra questione, mes generale, che è la recuperazione dell'opera di Stirner che sta sdevè per tutta Europa a un'onata di traduzioni tardanas arran della connessione che si aveva fatta entre il suo volume e la obras di Nietzsche, tot just després della morte di quest'ultimo. Més concretament, nella prima illustra del segle apareixeran dues versions al castellà dell'únic i fins i tot la redició della primera d'elles. Ara, sincerament, si Maragall hagués llegit Stirner, jo no sabria dir-vos a quina de les dues traduccions feia referència. L'ha fet servir totes dues, perquè no tenia més remei. El príncep de l'egoisme es deve una mena de foc d'encenalls per alguns escriptors que si esalten amb una lettura molt superficial i amb la mateixa superficialitat se n'obliden poc després. Aquí podria tenir un lloc un llistat heterogenis d'autors de primera importància de les lletres europees del període, però limitaré a una pinzellada que va des de Diego Ruiz, menys sospitable che un salvat papa seit, però on è trovat concretament gairebé citacions explicitas in alguns articles, concretament mi 20 de maio, on parla di Carducci, di cose che apparentemente al començament non tenen res a veure, e després parla sulla concetta di solidarietà, dell'egoista, dell'unico, eccetera, fins a uns molt més fàcil per mi d'Annunzio e Bontempelli, e passant per un poc sospitable André Gide, però giustamente poco sospettabile perché ci dedica un capitolo sensé di un suo libro d'assaggio a Stirner, curiosamente per carregarselo, che Stirner non te ha il coraggio per portare fino al finale la sua idea. Així doncs, la gran ombra di Nietzsche contaminaria qualsevol lettura della sua influenza stirneriana se Maragall. A més a més, una investigazione semblante sarebbe ancora més desautorizzata nel momento in cui Homme adressasse la mirada cap a altri pensadors, che, d'una maniera o un'altra, rappresentano una base solida dins las reflexions de Joan Maragall, come era Emerson, Carlyle o ancora més Jean-Marie Guillaume. Ara, io al che acostumo fe quando scrivo i miei testi è intentare un dialogo a me mateix. Io lo faccio attraverso delle note, non le leggeré, però in 4 o 5 punti concreti, se non parlo dell'egoismo, la referenza gairebbe esplicita, non può dire sicura, perché naturalmente non è una traduzione al pelo della lettera, però la referenza gairebbe esplicita è a Guillaume. Al nom no es fa, sì che l'ha fatta in altre occasioni, però in molti casi, in questa opposizione dialettica individuo-collettività, al che surt è al Guillaume delle schiz di morale, eccetera. Altrament, per seguir la línia de l'impuls, portaria sens dubte a uns resultats positius d'una certa concreció, però caldrà ammetre en primer lloc que és l'espontaneisme maragallà che agafa l'element dell'impuls dall'unic, amb la qual cosa parla di influenza seria del tot fuori degli occhi. Estrecta tan solo un esempio ad una carta pigiuana rispetto all'impuls, perché a chi al tema dell'impuls si declina, si be senza cap transcendenza, amb una perspectiva politica. I es la carta dal 1905. Després hi haurà un'altra carta molt semblant, sempre parlant dell'impuls, a Prat de la Riba. Veig que lo que ha vist del Parlament li ha fet ferma la creència de que jo no era bo per diputat, i això em plau tant que no s'ho pot figurar, perquè m'afferma la meva gran fe en l'impuls, en aquella veu interior que és més sàvia que tota la nostra saviesa. Ara bé, les confluències que puguin aflorar, encara que sigui de manera del tot azzarosa, entre Maragall i Stirner, han de ser llegides tot estraient al segon a Stirner la cappa anarquista che se li ha posata sopra. Conta, al pensament stirnerià és més que coherent amb les tendències libertàries individualistes, però no hi pertany a priori. Amb la qualcosa, Maragall podria approssimarsen senza sentirse responsable de simpaties amb un anarquisme, cito al Maragall, rugiente bajo el sol meridional i fondamentalmente pagano. Sigui con sigui, rispetto alla lettura anarquista de Stirner a Catalunya d'aquell Sainz, è sufficiente un'esplicazione telegrafica precisamente di Jordi Castellanos. En las darreras décadas del segle XIX, diu Castellanos, dominava entre els intel·lectuals la nomenat, amb ben poc d'encert d'una de les confusions que ha comportat, anarquisme individualista, remurtable a Max Stirner, que va exercir les seves influències a través de Georg Brandes, Ibsen i sobretot Nietzsche, és a dir, del que és conegut comunament com a vitalisme. També al corrent d'assagistes anglosaxons que portaren fins a la darrera conseqüència, especialment al camp de la sociologia, al pensament ètico-social sorgit dell'individualisme romàntic, Carlyle, Emerson, Spencer, i són sovint assimilats. Jo l'única distinció che faria rispetto a ciò che diu Castellanos è estreure al nom de Spencer, perché è veritat che comença amb aquesta seva tendència individualista, però després la seva posició è més aviat cap a un evolucionisme positivista. Chi s'approva llavors sì all'anarchismo, però è l'anarchismo di Kropotkin, è l'anarchismo comunitario, e a chi sì che usaria un ghio che curiosamente influisce anche in alcuni pensatori anarchisti del periodo. Una cosa del tutto differente dall'anarchismo organizzato è naturalmente, cito Maragall, al tradizionale individualismo de los catalanes, cuyas mejores instituciones y las más características nacieron de la libre iniciativa privada y se desarrollaron fuera de la acción del Estado, que siempre inspiró antipatía a los hijos de esta tierra. En fi, si no es pot parlar d'una funció Stirner, hi ha tanmateix una ricorrència clara en el tema de l'egoisme, que torna al llarg del textus del poeta català. Un bon punt de començament, amb una explicació semàntica clara i articulata, pot traure la salutació llegida a l'Ateneo Barcelonès el 3 de febrer de 1901 per a l'agrupació Arti Patria. A partir del nom del grup, Arti Patria, i della sua attività cantora, Maragall esalta la valentia che ens permetterà redimirnos dell'egoismo meschì. L'aggettivo meschì a chi non è pas gratuit, attes che ha una distinzione nominale importante. Che è questa? Una cosa è l'egoismo gran dal somma sforzo che aspirano al continuato enlairamento della sua individualità e che tenen forza di sovres per arrossegar cap amunt amb ella tot el que entorn es troba d'enlairable, menyspreant el que no vol seguir-los. Aquest és l'egoisme dels herois, que fan lliurement, alegrement, el bé d'altri de les obres del seu bé. D'aquest egoisme naixen els pobles grans. Altra cosa és l'egoisme mesquí de la impotència, el dels homes que no tenim prou força per enlairar-se, esmersen ses febles braços en mantenir immòbil al nivell comú, perquè ningú pugi més que ells. Aquest és l'egoisme dels covards, que fan tristament, hipocritament, per por d'una sanció material o moral petrificada, el seu petit bé individual, del que procura restar del bé d'altri, del bé comú. D'aquest egoisme petit n'hi ha molts pobles esmorteïts. La distinció entre els dos egoismes és prou clara. Fent un salt lògic, la podrien justaposar la distinció nietzschiana entre els dos nihilismes, el nihilisme incomplet i el nihilisme actiu. o més ben dit podríem agafar-ne només l'element positiu i compararlo amb la definició que dell'egoisme trobem a la Gaia Ciència. L'egoisme è la via della perspectiva applicata als sentiments. Al che sta més pròxim ens sembla major i més pesat. I, a mesura que ens allunyem, la seva grandària e pes disminueixen. També l'elogi della poesia, Maragall parla d'un egoisme che té, in principi, un'intenció costruttiva e che è sligata alla prima fase istintuale della natura umana, a chi affeggeixo al darrere sì che ia io. L'istint de viure e de possessió deixa pas a l'amor, che è sancar istintiu per perpetuare la specie. Nel momento che aquests instints s'humanitzen, llavors, al meu egoisme esdevé intelligent, al meu amor sentimental, i el jo fa el pas següent cap a la socialitat. Més important és, però, al començament della terza parte degli elogi, quan Maragall es trova davant una delle questions recurrents, això és el tema della imitació. Che hem d'agafar dels bons autors, diguem-lo així, dels clàssics? Sembla che la buona imitació, al talent poètic, deslliurà dell'orgogliosa preoccupació dell'obra propria, dell'egoisme d'essere autor únic d'una superbia creadora massa desproporzionata amb la naturalezza umana, cobra e la umilità imitadora una graziosa libertà. Així doncs, si passem d'una ricerca mot a mot della presenza dell'egoisme per attegnere al concetto che assumeixen l'estetica di Joan Maragall, aquests exemples già evidencien l'eix al voltant del qual s'organitza la dialettica individu versus collettività. E sarebbe obbligatorio catapultarnos da questi elogi alle elogi del poble per veure la concreció d'aquesta approssimació. Però hi hem d'arribar a prepararsi. Per això, ara faremo un passo arrere per ampliare le spettra delle possibilità secondo due perspective llunyanes en el temps. I agafo come appunts antitetics le due note autobiografiche scritte a 25 anni di distanza. En el test de 1885, Maragall, già in obertura, ens comunica, més che la realizzazione del seu esse homa, la malinconia produita per la llei natural, amb la qualcosa. Lo che una cosa è smessa estimata per lo sentiment cabalment ans desse lo che adesse, lo che un nen can res pot ajudarnos ni pot servirnos per a cap fi egoista, lo mateix che una flor che non as pot nutrir, no sian smess placens che l'home forçuts o savi i lo fruit sabros che ans alimenta. L'aggettivo egoista chi non ans diu gran cosa, gli sembra del tot secondari rispetto al discorso, totti che d'espress l'applicare al concetto dal nen egoista davanti alla dita, però a ciò, ripeteixo, già è spassà alla produzione poetica e è un altro discorso. Però è che tampoco al termine discorso a chi, parlando dal test di Maragall, sembra adeguato per un flux d'espressions, appunto i sentiments, ancora in costruzione. Per un costat, Maragall intenta formulare uns principis de poetica, una mica de seconda mà e una mica refregiz, la verità sigui dita, però on vibra també un desig d'originalità. Així, al tema della gloria, che occupa il terzo paragraf, sembra maglievat, giuntament amb el concetto bipolar dell'amor, carnale e sentimental, che domina al paragraf 8, direttamente alcun trattat tardo petrarchista. Beh, come potete immaginare, chi ha una larghissima nota de Petrarca e Maragall che usa sta al bio. Per me sirri, sì, als dos temas apparegliano al final come a preguntas, als dos temas la gloria e l'erotismo, come a preguntas ancora del tot ubertas. Ipotesi si e speranza scappa al futuro, on la donna assumesce un papè molto banalizzato in sal test, tonta per tonta preferisce la mes ricca, ricca per ricca la mes guappa per guappa, veurem. Mentre che la gloria planteja unas aspettativas rispetto alla squals l'escritto dubta dels resultats e della propria capacità per assolirlos. Es podria dire che paradossalmente il suo problema è il mateix del Petrarca, s'ha d'inventare in aquel momento un interesse erotico perché in realtà al che sta pensando concretamente è alla gloria. Per l'altra costat, malgrat la confusione semantica e la sbarreggia dal apparegliaments, la triade divina si instaura come un modello estetico che, potremmo osservare nosaltra a la coscienza del Desprez, fondamenterà il nucleo generatore delle elogi della poesia. La triade divina si struttura in questa maniera. La natura resa es Deo para, l'art Deo figlia, l'amor Deo Spirit San, che sono un sol Deo, la bellezza. In giusto un paragraf d'Espress la tua spregunta. E lo che non è bellezza, amore o gloria, che è per me? Sarebbe un errore, ora ha inserito la gloria che non gli era avanza. E che nasciò e sta concretamente pensando nella redazione da che testa. Chi è ciò che non è bellezza, amore o gloria? Tot tu veg petit. Al senemenans è stato confusus, però a ciò non è al che anzi interessa. ni liendere tre aure a un giova i ancara desconegut Joan Maragall una falta di sistematització de la qual anys més tard se'n confessarà incapaç d'una manera, se em perdoni aquí al joc de paraules, massa sistemàtica perquè hi puguen creure. El que sí que ens produeix un cert rebuig és l'actitud infantil amb la qual resol qualsevol problemàtica filosòfica, ideològica o social que complica les seves aspiracions. Però aquests brots de rebel·lió personal no quallen entre si fins a atènyer una idea organitzada, ni ens desvelen una línia de pensaments, sinó que es limiten a unes manifestacions puerils, en formes d'estirabots o d'aforismes, que no van més enllà d'unes rabietes prepuberals. Així doncs, la filosofia és l'art de dir cada un el que li dona la gana sense més proves. I la medicina, pobres metges, molts los insulten, jo els compadeixo. I lo dret, la ciència eminentment social, etc. No cal ni concloure la citació, perquè al lector atent deu aversi adonat che la pobresa argumental és vittima dell'art del plagi, més o menys involuntari. La frase che hem recorregut reprodueix grosso modo las respostas de Mefistòfil al jove studios che va a trovarlo, pensando di parlare in Faust, alla primera par dell'opera di Goethe, che Maragall havia traduita, chi ting la traduzione in castellà, però no cal leggirlara. Tanmateix, è curioso che l'egoismo ancora sigui tigliat come un aspetto negativo che pertanyeria, secondo Maragall, alla scuola conservadora. E això è curioso come a minimo per due raons. La prima è che al mateix autor es declara poche linee messe a vall legate als ideals de patria, proprietà e famiglia, fondamenti della società opposats allo grandi preceptas della naturalezza che è divinizzat, lo cosmopolitismo, lo comunismo e l'amor libre. Altrament, Jans havia avvisat che il remei che proposa allo poderoso sogheistas non è effetto un remei, sino una cura radicale. A ciò è la suppressione della società. Tutti a ciò Maragall non aconsegueix e patele bourgeois, ma questa attitudine discola, perché è al primè a non creure sarà. E al momento di ripetere la seva proposta, affeggesce un distinguo. Però un proposo perché sé che non si accetterà. Un proposo come un medio utopico per ara. Infine, la montagna apparita a ratulì. All'altra banda d'Almiraglie troviamo che in aquella mena di resum breu d'un quart de segle, che è la nota autobiografica dal 10 d'ottobre del 1910, a questa splendida autodefinizione murale e social che fa gioc també amb l'epigrafa amb la qual volia començar aquesta comunicazione che non si è leggita, d'una carta Antoni Roura dal 1900, «Gio tan egoista per naturalesa». E qui, in questa nota autobiografica, «Gio, temperament egoista dei somniadori solitari, fet cap d'un gran casal e ab reputació de patriarca. Gio, de petit esperit e petit treball, considerat com un dels grans enteniments de molt lloc i temps. Gio, amb prou feines, me sabria guanyar la vida per mi sol, respectat per home de posició social independent i desembrassada. Jo que en sento tantes xacres i febleses moral, estimat com un home pur i fort». Aquí sí, diu exactament al contrari del que diu Guió. És una eregia total, perquè Guió parlava precisament de l'egoisme que havia de desaparèixer a través del treball, de l'esforç, dell'home che partecipa alla società, che Guió pedite esperite e pedite treball. Es tratta d'un moment d'autocoscienza straordinari che in si mateix rifletteix tota la mutatio animi, si be preservana che l'idea secondo la quale las impressions rebudas in la infantesa continuan dominannus sempre mes d'un modo all'altra, come sospettava a las primeras notas, malgrat che i feia servì la forma dubitativo interrogativa. La collazione tra dos testus posa de manifesto un processo de reflessio che es pot mirar també attraverso dal filtro dell'egoisme. Mi senza che dan una attitudini istintuals, lianzata senza convinzio, o fin si tot un tom muffetta e un'espurna d'autoironia. A ma questa prospettiva, l'epto da voi pot veure corre davanti al sulz la canzone nihilista, insomma l'any 1880, che a maganze sotto l'etichetta di una traduzione, io potria se com no, després d'un seguit de proclamas de voladuras de noblas e de palaus a cops de dinamita, s'accava un tom come a minim inadeguat als proposit reivindicats. Viscares, credemne, e mori tutt'om, au, focca la mina, torototto trom. E naget Mark, mitch comic, també hi inseriria altre appreciacions més privades, che, interpretadas al peu della lettera, an soffririan la imagine distorsionata d'un giove scritto proto-revolucionari. Passemma alla corrispondenza privata, e presentendo sei semplas che hem de situar, rispettivamente, un'amica andarrera e probabilmente un'amica arredos della redazione della nota autobiografica del 1885. Prima di tot ve a questa extra brutta inviata agli uretta. Non mi dicas che sarà lo che la società chiera, o te reviento junto con la società, y conmigo y estalla el universo, coño. Y se desgaja el orbe y el sol y los mundos, y Dios. Y cargan con todo 25.000 millones de demonios coronados. Ah, ora sto algo desahogado. Basta de eso por hoy. Il desfogamento ve a coronare il discorso sobre las donnas che Maragalli stava explicando al seu amico. E la contestualizzazione aiuta a rinforzare le car ironiche entre una situazione estrettamente personale e una proclama massa gusarada, perché ogni pugli entreveure ni tan sol un bri de seriosità. A questa sraglia sta in una semblanza a un'esaltazione dal gioco che si trova in una carta a Roura del 1886. Reniego de vuestras convenciones, de vuestras hipocresías, de todos estos pingajos y palabras huecas con que pretendéis cubrir vuestras repugnantes vanidades. Y cuando me creéis tenerme por completo en medio de vosotros, tenéis solo mi sombra, tenéis solo a esa agrupación de moléculas que se renuevan constantemente sobre el molde de mi cuerpo y con las cuales bien poco tiene que ver el yo íntimo y el yo libre. Altrament, già Gloria Casals va a posar en relación la carta a Rore a un'altra recusatio enviada agli Uret, y que resume es al Matej Kunsetta, reniego de la sociedad, del progreso, del dinero, de la educación, etc. Sens dubte, las cartas agli Uret son una filigrana esencial a través de la cual observa las titubanzas y los cambios ideológicos del sens de la juventud. Insisteixo, però, en la seva contextualización. Ignasi Moreta, nel splendido volume No a farsi sposare Sendra, s'adona dell'umorismo implicito della scrittura da quel periodo, totti che sembra che non rimarca gaire la importanza. A me, in cambio, sembra essenziale risaltare il doppio movimento, anche la maggioria dei propositi sono disattivati avant che puguin espantare. Sì, sì, orgias a destaco, y locuras y placeres, poesia agli Uret, y locuras y placeres, borracheras y mujeres, por arriba y por abajo. Ya te oigo decir, carajo, si te propones cumplir lo que acabas de decir, cambiado estás a fe. Mas yo te contestaré que esto es tan solo un decir. Quantifica la ironía es empresa complicada. Per això voldria deixar clar que, segons la meva lettura, la part programmatica d'aquesta poetica es justament al distic que tanca la estrofa. Yo te contestaré que esto es tan solo un decir. En un'altra testa in blan falta questa esplicita declarazione, però al final del poema hi ha un cop més un'altra esplicita referenza faustiana che dona una vis comica in forma d'atmosfera. Ah sì, quiero ser sabio, y cuando llegue l'ansiada meta, galana frase y oración discreta, han de brotar de mi erudito labio. Quiero llegar a algo, quiero saberlo todo, y después buscaré opportuno modo de que sepan la gente lo que valgo, porque yo valgo mucho, Garrigosa. Yo valgo más que todo lo restante. Caiga el mundo en catástrofe espantosa, levante meglio illeso y triunfante. Y siempre es una carta agli Uret, la referencia del Faust va siempre al Matej Dialeg entre le studianti e al Mefistofilo. I ara già pudem tornar in un sala davant de 20 anys al periodo d'Alcelogis, amb la sospita che l'elogio del poble ens ajudarà a esbrinar alguns aspectes de la relació entre gli occhi queda da che gli individualismi accreditati, però també rebuggiati per la coscienza, immarginata al territorio del grottesco, in la nuova posizione dell'autore come avveo reconeguta e acclamata d'in salmon social. De fetta chi Maragall ordena il suo pensamento, mantenendo una transitività entre l'individuo e la collettività. Prima di tot ha de determinare che è spobla e chi ne sono le caratteristiche. Liavos establece la continuità secondo la quale en el poble resideixen principalment els elements conservadors de l'esperit humà i en les classes superiors els progressius. I ens dona un toc de queda respecte al perill que la comunitat, oblidant-se de la seva unitat, pugui generar una oposició contra natura, on cadascuna d'aquelles classes se senti autosuficient, forta e independent. Però encara som dins un panorama totalment irènic, de pau, i l'autor torna en un dels seus punts més consolidats. La impossibilità di differenziare in la visione individuale una massa che smuove in maniera autonoma, in forma e irreflessiva. Non è al momento di distinguerne le caras, a ciò es, di individuarne le componenti, la turba torna a sé umana. Maragall. I tan consento di al contrario de mol che s'anomenan humanitaristas, che defensan en gran calor las causas del poble, e especialmente las de la plebs, e al mateix temps as repugna al tratta personal del plebeu, i non poden soffrirlo lo de pobla. I per això già ho crec che algun donaria fins la vita per la causa popolare. Però non potria essere tan vecchia nel seu sacrifici i hagués més afany d'exaltació de la pròpia personalitat que no passa amor al proisme. És a dir, la primera constatació polèmica és la d'un egoisme inconscient. La segona és l'acusació de l'egoisme conscient, però l'anatema és viciat per un error de perspectiva, atès que el burgès és, pel treballador, un mostre d'egoisme i tirania, no aquest o aquell burgès, sinó al burgès en general. O, per l'altre costat, també el socialisme, fonamentat en una ideologia buida, no és res més che egoisme e debilitat. Tot això, però, risultarà secondari. Maragall ha traçat la linea per una corretta relació entre home e humanitat, ha emprat els seus topics de sempre contra l'eregia del socialisme e pot convertir el seu discurs en un gran inno all'individu, on, aquesta vegada sì, es reivindican les raons dell'unic. Jo crec que, infi, che al progresso consiste in la indefinita esaltació dell'individu e che, sian quina sian las seves alternativas, la seva orientació definitiva es procedì de lo collettivo a lo individual, de la massa umana a la persona umana, produint tipus d'homes més superiors a mesura de més individualitzats, che la tendenza della carne umana es anà desliurance de la seva confusió en el ramat per arrivare a esse la carne gloriosa e spiritual dell'unico. L'assenza individuale è superomista, però la verità è che corrisponde all'idea che della società Hans Furnace Max Stirner, traien la parola homa putse, quando afferma che l'estato primitivo dell'ombre non è l'aislamento o la solidà, sino la società. Tan solo è un pass di distanza che da Maragall rispetto alla sdarrera conseguenza dal pensamento stirneriano. Situ Stirner. Io soy ombre e tu eres ombre, però ombre non è más che un'idea, una generalità astratta. Ni yo ni tú podemos ser expresados. Somos indecibles porque solo las ideas pueden ser expresadas y fijarse en las palabras. Cesemos pues de aspirar a la comunidad. Pongamos más bien las miras en la particularidad. No busquemos la colectividad más vasta, la sociedad humana. No busquemos en los demás más que medios y órganos que poner en acción como nuestra propiedad. Ahora bien, por parte de Maragall, las insistencias respecto a aquest punt son exterminadas. Andono snumes un sassaggio maglievar de las cartas un prima la valenza estetica. Io credo che esteticamente, io credo che artisticamente, sol se infondillo, ben particolare, lo individual, si arriva alla vera delizia dell'universal. O, nonostante a momenti dal seu libro, e sta scrivendo ara avanza a Vittor Cadalai, espressa Salvador Albert, i a momenti dal seu libro in cui l'emotion fon l'individualità e l'espressione dell'anima dal mondo, il llavors la poesia redimesce la individualità. Tamateci a un momento in cui il discorso a scap gira, e a me sembra che questo momento è a partire da 1908, come a minimo, al puffè constatato a partire da 1908. E l'autor passa dal metodo deduttivo alla strategia induttiva, già che al nostro genio, al nostro momento, sols permette di posare confianza in una lenta organizzazione de Bach a Dal, carta agli Ungheras dal 1908. E sembra che, con me andavano al temps, continua questa posizione, mes desligata e disinteressata a sdevè rispetto al risultato finale da questo processo. Insomma, la carta San Ramon Ruccavado, alla carta al Giuseppe Dax. La prima di Ruccavado, Dio. E es que desde fa alguns temps han trobat en un estat de spiritual desinterès envers tot allò que se'n sol dir la cosa pública. Em sembla que tots els anomenats problemes socials no són més que fantasmes que s'esvairien amb sols que cadascú s'esforcés en aixecar la pròpia individualitat en el sentit de la pròpia naturalesa. I més tard al doctor Josep Dax, jo m'he anat tornant molt escèptic envers les empreses de reforma social, tal com ara està en la corrent entendre-les, és a dir, concebent-les en una estrata generalitat per anar a parar als individus. Estic del tot convençut de que al nostre poble, i en tots, cal començar per la reforma individual. Clar, in aquesta darrera carta hi ha una excusatio també explicació dell'article La Vuelta al Caos dell'estiu del mateix any, on l'autor es preguntava: che umanità, ni che società, ni che entità, ni che stato. Hombres, hombres, hombres. Solo l'ombre muove bien all'ombre. I, mas come non lo sapeste sforzar, parla dell'aliento amoroso, de vuestra debilità, de vuestro no querer, nace l'estato, e nace l'entità, e la società. Es decir, la cadena de emisarios y explotadores, de la que todos acabamos por formar parte. no és un'invettiva rabbiosa con ansauria semblata si l'aguessi localizzata al 1885, no, a chi ha tot un raonament de provades bases libertàries que no pot passar desapercebut. I Maragall ho sap. Per això la setmana següent s'ha presa a contestar la suggestió amb aquest incipit xucant. Dicen que predica un individualisme anàrquico i la dissolució social i la positiva vuelta al caos. De fet, precisament al seu darrer any de vida, Maragall sembra recuperar aquella volontà de dissipatio societatis que formava part del seu ideari confós de joventut, tal com hem vist a les primeres notes. Paradossalment, la differència és que el sentiment de rebel·lió que, als 25 anys, es barrejava amb un ideari fonamentat en principis tradicionals, ho dèiem abans, pàtria, propietat i família, ara es presenten als seus vessants més programàtics, com si fos estret de pes dal textos fundacionals de l'anarcoindividualisme. Pensat pues que puede venir un tiempo, que ha de venir un tiempo en que la società de los hombres, librada por la continuità del progresso, della inferiorità della aglomerazione, non necessite già della oltranza dell'astrazione, sino che l'individuo se sienta associato e destaccato al mismo tiempo della multitud, más en su centro, y por tanto puede osar mal libre y serenamente su justo valor humano, tan lejos del espíritu de turba como del espíritu de abstracción. Y claro, aquí ya un pas que es muy semblante a la explicación que Stirner fa de la seva proposta associacionista. Sí, individualismo. Stirner en realidad no parla che ben mai di individualismo, parla direttamente di egoismo. Però Desprez che as farà amb això? Desprez as farà una associación. Y Stirner naturalmente aquí ha de explicar l'associació no és l'estat, és una unió libre que nasce, eccetera. Procurando l'associazione, cito Stirner, una somma maggiore di libertà potrà essere considerata come una nuova libertà. Uno scappa, in effetto, alla violenza inseparabile della vita nello Stato o la società. Sin embargo, eccetera, eccetera. Iara, non so se è andato massa allà, però avrà di passare alla par més candenne, més delicata, che è come aspoden e registrare le strasse dell'egoismo agli arti dei poemi maragallians. Anche in questo caso sarà necessario cercare un punto di inflessione o messinia che marchi un cambio di attitudine semblant al che hanno seguito con la prosa. Tutti e tot è evidente al rischio della banalizzazione, a te che sgarebbe impossibile non collocare al centro al conternau. Desde la sua prima apparizione alle pagine di Visions e Cans, fins alla seva redenció a Sequencias, l'home sobre home és un concentrat d'individualisme nihilista. Com a exemple emblemàtic, destaca la seva actuació la resposta a una dalaïsa lligada a la terra, a la recerca de la reciprocitat amorosa. Parla a dalaïsa, Arnau, si jo era teva, no eras meu? Arnau, jo soc sols dels meus braços i els meus passos. Tanmateix, a enllà, l'individualisme del conte comença a pagar els seus deutes. Primer, all'ànima. Totes les veus de la terra se li escapen com uns spiritelli cavalcantians. La differenza è che l'aristotelismo radical del poeta italià, del Cavalcanti, implicava in aquest cas la mort per paralisi del soggetto. En els sonets del Cavalcanti, l'aristotelismo radical portava al soggetto a veure la visione della donna, a quedarse senza forza perché tots als espirits li surtien e al cos aschedava come se fosse de pedra e per això implicava una futura morra. In cambio amb la fe maragalliana real o presunta, això no té importància, amb la dispersione delle ipostasis del superumisme as permette la lenta recuperació del soggetto. Cal un'elaborazione dal peccato dell'Arnau e che comenzi a partire dalla sua definizione tecnica, io diria che sarebbe legale. Io sapevo perché l'Arnau è condannato. Par soldadas mal pagadas, moglie leal, e donzellas desonradas, più dette igual. E Desprez aspassa per un'esplicazione dell'amor non peccaminos, però a questa esplicazione non è l'Elvira al pot proferir, non l'Arnau mateix. I diu l'Elvira, a questa canzotta negra l'amor la pote in blanchi, sols l'amor che jo apportava, no al che apportava tu a me. Al protagonista, all'Arnau, a chi sen un eco delle parole che la Daleisa gli aveva addressata avanz. Si jo era teva, no eras meus. E a Scile Elvira, sos l'amor que jo aportava, no el que em portaves tu a mi. Ho ha d'assumir per arribar al riconeixement della propria culpa, e significativamente recupera un'altra coppa per esmenarla la risposta dalla Isa. Al centro, e non poteva essere altrimenti, destaca il tema dell'egoismo, tegnit de solitud e disfressat de superbia. È ser che è anat massa sol, in superbit dals meus passos, e che addintra dals meus brassus, mai ningun ha trovat consola. Soc sol dals meus brassus, degli avanz. Ora beh, estenemo il raonament a tot el volum de 1900. La bipartició del títol ja és programàticament dialèctica per la relació individu-societat. Visions, Kant. Hi ha un aspecte que toca concretament les visions i que no sé si ha estat posat en qüestió fins ara. Del cinc protagonista, un, don Jaume, no és un exemple de peccador. Dels quatre romanents, Joan Garí i l'Arnau, encara que aquest hagi de descomptar el seu pecat al llarg de quatre volums, acaben per ser perdonats. I en Serrallonga guanya la seva lluita personal a la Terra. Només el mal caçador és condemnat per tota l'eternitat. Perquè? No ho sé amb certesa, però avanço una hipòtesi. No deu ser perquè el seu és l'únic cas assolutament desvinculat de qualsevol caratteristica sexual. No obstant la centralitat de la història de l'Arnau, el seu valor emblemàtic i la seva simbologia, el connubi entre egoisme i erotisme assumeix la seva connotació més pertorbadora amb el penediment d'en Serrallonga. Recordem que el bandoler es confessa per rebre l'estrema unció. El que és evident, però, és que la majoria de les seves culpes amaguen en realitat altres tensions pecaminoses i que els únics peccats que de debò se li poden retraure són l'orgull i la lussúria. Això és el primer i el darrer del seu llistat. Ara no vull caure als braços de les sirenes incisadores del biografisme, però assenyalo que l'orgull veicula un'istància ideològica esplicita che porta al soggetto des d'un anarchismo incipiente fins a tenir tan odi al re de Spagna com per fer-li la guerra. Per l'altra costat, en Serrallonga, che sembra tan disponibile al penediment, té una resistenza pel che fa al darrer peccat. Ell già havia cavato al mea culpa quan al cappellà ancora li retreu la luxuria. Al personaggio si opposa, rivendica l'amor per Anna Joana come veritable estimació. A Magliò, che sembra una lleugera ammissió, afegeix che è ser che giò in sa scars molta svegata si è interrat tan de forza i debulè. Me seran gli as d'amor se s'abbrassadas i coronat de segni son front serè. Son front, no al meu. La protesta, che s'havia manifestata d'una manera massa abrutta, ara se deix tan rapidament che non pot non produir en la lettura alcuna suspicacia rispetto al seu valor. En Serrallonga, che è trattato come un nen impertinent, sdoblega davanti al cappellà amb una promessa e una petizione. Moriré ressant al credo, m'estigueu un albucci che no ammatti, fin sia tan che m'hagi sentit a di, crec en la resurrezione della carne. La petizione assumeix la forma d'un viz de contingut sexual amb el mot espia final, la resurrezione della carne, la mateixa carne, joensas carne, etc., che è allora una gloriosa rivendicazione del principio del play, del play. A messa a messa, am pregunto, si desta un altro punto di vista, la fascinazione politica per al Serrallonga non è semblant alla che Maragall declara all'articolo Il rapto della Gioconda. Allà, in un sublime egoismo, l'autor si immagina agitador, capdiglia, cospirador per arrivare fins a rubatori. In una fantasmagoria a mig camí entre nicciana e futurista, l'article es conclou amb aquestes paraules. Lo que es para todos no es para nadie. Es menester la apropiación individual, la intensificación de toda la vida en un solo ser vivo, el asumir un solo hombre toda la representación humana para que la fuerza universal se haga espiritualmente eficaz en todos los hombres. Evidentment, hi ha el risc de llegir els personatges de Maragall com si fossin participants d'un psicodramma que té la forma d'un ball de màscares, reificacions d'un autor que viu a les seves pàgines les aventures que no pot tenir en un món real. No obstant això, si el poeta modula els seus impulsos inconfessables vestint-se amb els draps d'Ulisses o amb una operació de transvestisme amb la túnica de Nausica o posant-se darrere la careta dell'Arnau o d'en Serrallonga, tampoc no hem de recercar amb una lupa la seva presència com si fos demostrable una corrispondència esatta dell'autor al personatge i després fins i tot dal personatge all'autor. La trasfigurazione che l'escrittura imposa non permette una reversibilità positiva. I el mateix n'era conscient. Digo, fiat è la parola forte, e non dico fiat è nell'ombre che la dice, perché già si è avvertito di come si trasfigura spiritualmente l'orador e l'escrittor nel momento di parlare sinceramente, il qual sia entonces su sincerità e la naturalezza spirituale de su forza. Contatti i debattuti, la forza dell'egoismo che traspua di visione s'accanse non assolesce un grau semblant e incappa altra volume poetica di Maragaglia. La ricerca puntuale agli arti della seva poesia oscilla entre la presenza e l'assenza del Gio e moments clau che, malgrat tot, non arrivano a sé ideologicamente determinati. Ferne anche una sistematizzazione portaria assurti das limit che è imposata al mio test, perché in realtà a chi è fatto dos finals, un uver che sono de pagina smessa e che analizzo concretamente, e un'altra che era per leggerlo a chi, che è sa che mi è stancata, che va a resumi della maniera me sintetica fa dos dias, perché després mi ha donato che andava massagliam las paginas. Però tampoco non vuoi evitare una scustazione finale, ha un'apertura indispensabile perché la mia analisi buchi surtida, una visione parziale illimitata, gli recupera un flautus vocis minim per erigirsi in discorso. Sento la vostra mirada in una linea tematica in che l'egoismo sembra in principi del tot secondari. A riferisco alla paesaggistica maragagliana. Già de bel nou al volume Poesias, davant la sisparts della Spirinencas, notarem che al Gio es present e congiuga al discurs numes en la tercera e la sisena. I affigire che in tots dos casus le strofe sovre am un esempio d'un sals verba affectum, al plaure. Ben aggiagut a terra, come plau al veure davant meu in costa suau. I plaume al bastò dal caminan al pugn abbrassà al surizzons d'una mirada. Tots dos plaure posata in posizione enfatica a cominciamento di strofa. Un parallelismo di struttura an scatapulta in là, concretamente a vista salmar. Cinque strofas per un totale di 41 versus, on gherebbe al centra, es a dire entre as versus 15 e 19, se leva al soggetto contemplativo. Duas cosas ia che al mirar las juntas me fa al cor mes gran, la verdò da spins la blavò dal mar. Després la prima persona desaparece. E al mar e al cielo schedano dominano un paesaggio dell'am che a malseus movimenti e gli uerna tutta la scena. La recuperazione del Gio si deve a las montagnas, a una mena d'antipanteisma, già che al soggetto, agli occhi di soldres e la natura, se ne appropria. Certo, è un momento mistico e pantocratico, al Gio arriva a declinarsi al femminì, però com nega la forza egocentrica che arrossega, buit distix, tocci comincia a mangiò, Gio. Sis dal qual comincia un pronome di prima persona singolare, senza contare al vers risaltat che tanca la serie. Una sintesi da questa sforza di direzioni diverse si può trovare al poema seguente, Return. Alto ha cambiato, l'esperienza stegnesce d'autobiografismo e al giorno può mantenere la puscianza superomista o egoista. E si è obbligato a fare un passo errera per preservare il principio di realtà. Non è l'esigenza realista dal dietari, dona sentit in aquella occasione a versus com la libertà dal sims non la sulia, restava a vora d'els. I desembocca finzitotte in un grito offecat. Giotte è cantat degli ugni, o Pirineu, che trova resso e la mod degli ogni, anche la montagna è scontemplata des della città. Giotte è vista resplandia l'aire clar des dal sims della mea Barcelona, e che si trova al centro esatto degli idilli. Naturalmente, a questa analisi che tan solo è sbussata, cala settare la benefici di inventari, vuoi dire che i chiedan fora un seguito di linee che aspodano entre gli assa a questas e delinea una fenomenologia dal Gio. E a chi caldria affeggire l'elemento erotic, come nel caso di Dean Sacambra, de las dispersas, o las fantasias amorosas che l'ambiente produce al soggetto, amb l'esplicita derivazione faustiana dal titolo, amaga, remulis, centripet, anche tozza al soggetto s'organizzan al voltant della veu poetica. O aquells rars moments d'integrità assolida entre la comunione spirituale collettiva e la individualità eroica, come la glossa degli A. I veure con si opposan altras testus, on al sentit stirneria entre cumettas della proprietà, anche om maglieva alzan las parets della casa lo che era avans de tot, e che comporta tam matesh paradossalmente la costruzione di una famiglia. O giusta avans, a prime doll, che citava avans, la presa di coscienza dal nen dell'enfrontamento amb la società, rappresentata della separazione definitiva dal pit della diga. Però a chi maturo, perché sennò va giù. Massa e gli ha. Moltas gracias.
governs. Un segon, que ara posarà el micro. Aquí davant, sisplau.
Una discrepància i una petició d'informació. Potser que sap que el Francesc i jo ens acostem, ens acostumem a barallar molt cordialment. Has parlat amb el caçador dient que és l'única de les visions, de les quatre on apareix un heroi pecador, l'única de les visions d'un heroi no és redimit. Jo no ho tinc tan clar. Jo diria que el Maragall sempre, encara sigui implícitament, acaba redimint els seus personatges, i aquí hi ha implícit una certa idea de que de fet retorn sempre implica una millora, una modificació, un ascendit, no? I de manera que condemnar algú per tota l'eternitat d'alguna manera és incoherent amb el propi credo de Maragall. I diria que el nostre sador, certament el pecat no sexual, el pecat és d'impietat, és un pecat contra l'Esperit Sant, entre estar pendent de l'Eucaristia, Déu, o estar pendent de la llebre diestrada, el diable, ha escollit el diable, i per tant, caçador és el mal caçador. I per tant, és un pecat d'impietat, però els pecats d'impietat, els pecats contra l'Esperit Sant, no es poden perdonar, diu el Nou Testament. Però tanmateix, la condemna, la més estricta i sòlida doctrina de l'Església, és la privació de la visió de Déu. I això no ho trobem en el poema, al contrari. El poema s'acaba dient: se'n toquen en el cel, se parlen de l'hòstia. El caçador, amb anhel, és a dir, amb desig, amb passió, és a dir, no de manera monòtona, com el burgès de l'Eclis i Ramades, sinó amb anhel, cada any la mira. L'hòstia, per anar als amics, està infinit, el caçador, perquè s'ha considerat el temps de l'eternitat. És a dir, un pecador que se'l condemna a cada any mirar amb anhel l'hòstia, com va ascendint, jo no l'he condemnat. Jo aquí, implícitament, i veig una redempció del mal caçador. Això és la primera part de la meva intervenció. La segona, en el teu llibre, La literatura entre el dogma i l'heretgia, qualifiques l'obra de Pere Trias com de simples il·lacions no documentades o no documentables. I m'ha sorprès sentir-te explicar que, com a mínim a partir de 1908, sense descartar que sigui de textos anteriors, Maragall passa del mètode deductiu al mètode inductiu, que és exactament el mateix que diu Eugenio Trias. No sé si tu ho treus de Trias, el qual desqualifiques, però en canvi no qualifiques una idea brillant, o si per metodologies diferents arribes a les mateixes conclusions.
Sí, abans de contestar he d'explicar que la relació entre el Moret i jo és exactament la que heu vist ara. És a dir, sempre així, en passem al dia, sempre, sempre, constantment. Però normalment, diguem-ne, comencem des d'una base més, posem els interrogants al revés, al començament, o no els posem per l'edició crítica, baralla de 3 hores, mentre la Glòria i el Lluís fan la seva i decideixen, mentre nosaltres ens quedem en un racó. I l'altra cosa és que he d'explicar el que hi ha darrere de les seves dues preguntes. Darrere de la primera, jo crec que Moreta està pensant en una seva línia che io rispetto e ancora non estic del tot convençut, però sì, gli è de pensare, gli volia pensare esattamente a quel cap de semana, perché entre questa nostra relazione al dilluns presentare il libro dell'Ignasi. È l'idea di posar uns personatges maragallians, concretament l'Arnau i la Dalaïsa, in un lloc on fins ara non gli avevamo pensato, perché mai non se ne avevamo preoccupato. Beh, sono là, pagano la seva pena all'inferno. Sì, però si pagano la seva pena non hanno sia all'inferno di un Ignasi Moreta, hanno sia al purgatori. Llavors hi ha aquesta idea che també es podria ampliare in aquest cas al cas del mal caçador. Sì, io credo che è possibile di això, e è possibile anche affermare in maniera ancora più contundente al che affirmo io, perché l'idea della pena reiterativa in cambio è un leitmotiv non un mese della tradizione dantesca, sino di tutta la tradizione religiosa medievale, e pensava concretamente mentre tu parlavi nel quadro del Botticelli, recuperato dal Boccaccio, del Nastagio degli Onesti, che sta condannato cada cop a tornare al suo pa, a vivere la seva donna, eccetera. I llavors per aquest costat jo deixo oberta les dues possibilitats. L'única cosa però la qual no tinc cap dubte és que la detenció en aquest cas no és explícita, en els altres sí, i això fa la differència. Si després fos possible, perquè com que hi ha degli uni una visió de Déu i Maragall no pot no saber che all'inferno la prima cosa che non si può fare è esattamente vedere Dio, llavors a partire da questa idea potremmo veicolarlo in questa direzione. Però a me il che mi interessa, a me che condannarlo per tutta l'eternità, è vedere che la redenzione a chi non è, non è esplicita, che gli agi sotterraneamente sono un'altra cosa. E rispetto alla seconda critica, a chi io faccio una contraccusazione, è me stata 3 anni discutendo rispetto al Trias e accettata la metà della cosa che mi ha detto. Ara, al sito, ancora che non voglio dire in maniera esplicita, mi attacca. No, se mi schiacciò, che vuol smettermi, sinceramente.
Io voglio dire, una piccola osservazione. A me è come la figura d'Arnau i l'amor i tal, em sembla literàriament i temàticament fort, interessant. Francament, lo de la missa i la llebre em sembla fluix. Que per triar la llebre, el pobre que s'ha de dir, francament, jo em sabria imaginar coses molt més baixos, al contrari, més aviat tens compassió i tens simpatia pel de la llebre. I pobret, sí, sí. A més, ell sap que tots els pagesos que ell coneixia es quedaven a fora de l'església. Quan hi ha missa, els pagesos queden a fora. I miren i pam, segueixen, des de fora, fan un cigarret, mentre s'arribi a l'hora de l'homilia o de no sé què, ja n'hi ha prou, etc. Però a mi sembla, no volia comentar sobre això, perquè a mi això sempre m'ha deixat estupefacte. Que el pobre caçador, o sigui, el dimoni, sigui tan dolent, no sé, sí, no en tinc gaire, literàriament no en tinc gaire.
Perquè és una llibre enviestrada, o enviablada. Sí, per tant, hi ha dos focus, el diví, el cristià, el diabòlic, la llebre.
Sí, però no.
Per tant, sí. Una inquietat i pressuritzant condemnar a Sant Pau a la condemna eterna.
Sí, però vull dir que em sé imaginar coses més fortes que la llebre. Coses endimoniades, sí, sí, sí. Més fortes que la llebre. Bé, bueno, jo, perquè sóc una mica primitiu, però...
Què?
Sí, sí. No, aquí està molt més bé la cosa. Lo d'Arnau, això és una cosa diferent, em sembla que té una força, literària, escènica, fins i tot, Molt més... Jo no sé, només ho penso jo, això, però...
No, estic d'acord, i a més sembla un petit esempio mural direttamente d'un prontuario, no?
Sì.
Sì. E questa è l'immagine che dona. Després hi ha tutta la simbologia, che è un'altra questione. Non ne parliamo,
Puc fer una pregunta per conta? Veu?
Sì, sì, però penso che altri del micro, pobre.
Tenia a veure amb el...
Doncs, i el president. Sí.
Home, només un petit incís. Que no sé si ve el cas o no, però jo tinc entès que el nou caçador ve a través de Goethe.
Mm-hmm. Sí.
Llavors, sí. Jo he llegit la versió de Goethe en versió de Robert Burns, el poeta escocès.
Sí.
Llavors es tracta d'un concèrbol, que és un concèrbol terrible. Llavors és gòtic.
Fins i tot té més, té cornamentes.
És terrorífic, sí. És que té un final tan terrorífic que no vull explicar.
No, i té banyes, el cervell, sí. Vull dir, el dimoni, i això trobo que lliga més.
Potser ja no tenia ossos aquí, per aquí.
I sembla que la versió de Maragall és més... d'un dia d'estiu, clar, és que treu tots aquests elements gòtics.
Per això.
I ho fa més, potser més planer, més...
Sí, fa molt més planer, però llavors la força i la distància perden appealing per a tot, des del punt de vista.
Sí, fa més quotidià, més a prop, més a prop.
Em sembla per això que Pere Maragall volia fer un comentari sobre això.
Simplement volia dir que la llegenda és el que estem indicant una mica, però no el poema de Maragall. El poema de Maragall justament imagino que és el que s'ha de valorar com a capgirament, justament. ell el que defensa és, no? Sense que és una obvietat això, però el que defensa és l'home, el caçador, que té aquest anel. Està en la línia de tot el que ha dit en Francesc Arbolino, de l'egoït, de l'autisme i la individualitat. No sé si és oportuna la...
No, sí, sí, jo ho deia com a imatge.
La llegenda en si no té, realment no té massa força,
diríem, com a... Jo feia aquesta observació, com a imatge, a mi em semblava que tenia poca força.
Però, o sigui...
Però la lliçó és la mateixa, sí.
Ja.
Vol dir-ho de l'egoisme, no?
Sí, 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 no.
D'acord, d'acord.
Clar.
Em vaig dir una cosa, o un grill, no sé qui... Passa l'engrili que fa més que s'esperi, però...
No, una pregunta, Francesco no ho entén això perquè ahir no hi era, però la pregunta és puntual. Tu has, en el curs de la teva presentació, has dit un mot, imitació, que jo tradueix i dic imitatio. Abans, castellanos, parlant, ha deixat anar una cita, una citació, on sortia la paraula medro, que crec va, diguem, dins del camp de medrar, que és el mateix camp, si voleu, conceptual de la imitatio. I això del jo, sabem perfectament que hi ha tota una obsessió de la literatura sobre el tema del jo, que és fonamental allò que concebem com a segle d'or, o si voleu, com a renaixement, al cultura europea. Però llavors, això de Maragall mai es pensa si aquest senyor, que tothom reconeix, que llegia tot, que sabia tot, etcètera, etcètera, què fa amb aquesta herència del renaixement? I això ho jugo amb un aspecte que també Francesco Arbolino ha remarcat, el tema de la ironia, del grotesc, és a dir, tota una sèrie de components que són essencialment els components de l'humanisme renaixentista. I tot això ve també la religió, el paganisme, i hem llegit tot allò que tu al·ludeixes ara de la història de l'estatge del Sonesti, no? Que, vull dir, sobre el qual podríem dir moltes coses, fins i tot la història d'aquesta novel·la pictòrica, sí. Perquè és una novel·la, no?, en diferents d'això, i fins i tot qui la va comprar, qui la va donar, etcètera, etcètera. I no sé que allargo molt el tema, però crec que estem, Arbolino, d'una forma, si voleu, una mica indirecta, ha tocat un punt que jo crec molt important, perquè si no, ell mateix ho ha dit, sí, fem la història, ha llegit això, ha llegit allò, i està seguint a Nietzsche, no, està al costat de Nietzsche, no, està més endavant que Nietzsche, i no, que sí, que sí, però vull dir, darrere de Nietzsche també està la tragèdia clàssica, no? I no sé si vols, diguem, donar un gossi més d'aquest aspecte que a mi em sembla...
Sí, en realitat aquest bossí més formava part d'aquella nota llarga sobre Petrarca que no us volia llegir, i començava parlant d'un article del 1903, i començava parlant en aquest cas contra al coneixement de Maragall, perquè in aquest article, Poesia di altro tempo, assenyala come al temps redueix la distància i fa tot un seguit d'esemples. Todos tenemos una idea de la estatua griega. Pocos son relativamente los que pueden apreciar la distinción entre una escultura de Fidias y otra de Praxiteles, entre el cuadro de un gran pintor del Renacimiento y el cuadro de un regular discípulo de su escuela. Fins aquí jo crec que nosaltres també ens pot passar el mateix, fora naturalmente dels especialistes, entre un sonetto de Dante i altre del Petrarca. No, non funziona della stessa maniera, e non només perché io sono italianista o perché impartì al corso per il Rinascimento italiano durante una decina d'anni, sino sencillamente perché è a partire dalle differenze tra il Dante e il Petrarca que se estructuran dos escuelas literarias y lingüísticas a partir ya de la construcción del Renacimiento mateix, que está construida a partir naturalmente del petrarquismo y es el Renacimiento que surge después a toda Europa. Y después había, bueno, eso lo he dicho porque después ens anem amb reflexions nietzschianes, etc. Però el problema amb el Maragall és sempre aquest. Ho va dir Jaume Aulet una vegada i també es troba dins moltes contribucions que trobem encara a les obres completes, és a dir, dins molts pròlegs. El problema del Maragall és com fer servir la paraula influència quan parlem d'ella. Llavors, o parlem de confluència, o intentem donar alguna cosa més a partir de l'imitatio en el sentit llatí. Però aquí hi ha un'altra qüestió, i és que Maragall això de l'imitatio s'ho pregunta constantment a l'Elogi de la Poesia, als seus articles, i llavors es pregunta també les modalitats. A partir de l'estructura ja feta sí que podem col·locar autors que potser ni ha llegit, però dels quals sents parlar. Jo en aquell llibre, en el meu llibre que citava abans d'Ignasi, estava desesperadament a la recerca de la presència del Dante en Maragall. Hauria fet qualsevol cosa, fins tagliar-me una mà per trobar algun vers que mínimament s'assemblés, però no puc trasfigurar la realitat. La meitat de les coses que efectivament, mira, això sembla estil novisme pur. Què és estil novisme? El Goethe, directament. Llavors, vull dir, per no fer massa errors en el meu llibre vaig haver de llegir-me tota l'obra de Goethe. Perché? Perché, clar, era attraverso quel canale, però una cosa non treu l'altra. És a dir, che allà es pugui parlare di resonanze stil novistas, che stiguin veiculadas per Goethe o no, è la mateixa cosa. Si dica influenza, è un'altra cosa. Llavors su è de dimostrare.
Luis Quintana.
Una cosa, io ora una cosa sulla polemica che tenevo con l'Ignasi, però ora sembra che io la so, non lo sento. La prima è, se ricordeu l'analisi del Romeu sobre el conte Arnau, Romeu diu, tot i que aquestes llegendes en tenen una d'original, que és el Malcastador. Malcastador és l'origen, és la llegenda folklòrica que origina totes les altres. Per tant, jo crec que quan Maragall comença, Maragall que no havia llegit evidentment Romeu i no sabia gaire folklore, quan comença pel Malcastador és que comença per la llegenda primària, la llegenda fonamental del folklore europeu que fonamenta totes les altres. Per tant, aquesta llegenda és molt senzilleta, això de la llebre endiestrada, i és important el fet que la llebre sigui pujada pel dimoni, perquè és un origen molt senzillet. I Maragall veu la força d'aquesta llegenda, jo crec que això és important. I, evidentment, el pas de, ho explica molt bé Romeu, el conte Arnau agafa molts elements de la llegenda folklòrica amb el caçador, però, òbviament, amb una força superior. Per tant, és normal que se li aparegui el conte Arnau i no se li aparegui el Malcastador, perquè el Malcastador és una llegenda poderosa, però ja exaurida en ella mateixa, jo diria, per Maragall, no li donen més així. Per tant, no ho veig tan difícil. Ara, com va la condemna, això ja no hauríem d'entrar en una altra discussió. Segona cosa, el Dante. Ahir va sortir, en alguns casos, allò de l'or, quan Maragall parla de l'or. Aleshores, Maragall, jo crec que per Maragall el Dante és fonamental per una idea que jo no sé si, jo no crec que és seva, alguna vegada vaig insinuar que potser venia el Croce, el Francesco em va dir que no ho veia gaire clar, però que és la lectura que fa Dante, que fa Maragall de Dante, és una lectura que m'estaria molt gràcia perquè és Dante és un gran poema teològic que no té cap interès. I l'únic interès que té és l'or que corre per les venes. I aleshores ell fa unes cites, que és Le sorrise per lo te brevi, l'aparició de Beatrice al paradís, al purgatori Can 30, és a dir, cita una sèrie de paraules, la campana que se sent de lluny, sí. Que jo no sé si són cites que ell descobreix llegint la Divina Comèdia i va dir, mira quin tros més bo, però m'estranya perquè, per exemple, jo conec molt malament la recepció de Dante, però quan s'agarra, comenta els fragments, precisament agafa els fragments que comenta Maragall i diu, fixeu-vos que aquest fragment és molt important. Clar, Maragall, s'agarra coneixer bé Maragall, però jo crec que s'agarra i Maragall coneixer la mateixa font que no sé quin és. Però
però que hi hauria una tradició de finals de segle que decideix que Dante és un gran poeta malgrat Dante, no? Jo crec que la cosa va per aquí. Ara, a veure, ara entraríem en la imitatio, etc., però això ja vull entrar.
Sí, no, molt breument. Jo no t'he dit que no tenia res a veure amb el croce, t'he dit che era sospitós, che dall'estetica del croce anche erano pregunto se l'ha llegita o non l'ha llegita, aquella carta Pigiuan che è molto ambigua, e perché in cambio è la recessione dal Dante, è molto probabile che a ciò li vingués també di scuole cattoliche francesi. I llavors es reforcen alguns elements, però també hi ha una cosa molt més banale che em farebbe una mica rabbia averla de confessar, és a dir, che di tant in tant Maragall al començament diu hai llegit alguna cosa del Dante, che es llegeix quando es llegeix alguna cosa del Dante? Al començament dell'inferno, al començament del purgatorio, al començament del paradiso, e sono rare le situazioni che van molt més allà. Després agafa al començament del paradís per strutturare l'oggi della poesia, però això és una altra cosa, è perché ha di dimostrare esattamente al contrario dal che farà il Croce. Croce fa una distinzione entre poesia e non poesia, e l'esempio di non poesia è precisamente al començament del paradís, è al momento més dottrinari del paradís, e che è la dimostrazione dagli occhi che non è poesia. E clar, Maragall sa d'enfrontar directament amb el test més doctrinari de la poesia per demostrar paradossalment el que vol dir ella. Però això em sembla relativament senzill com a raonament. La cosa més complicada és entendre perché aquells versos o no, però ripeteixo, la majoria o pertanyen als primers cants o són aquells versos sempre citats, repetits, eccetera, que no podien conèixer.
M'ha semblat que la Glòria Casals volia fer una intervenció en un moment així d'ímpetus.
Sí, no, una tonteria a propòsit del mal caçador, que em fa l'efecte que en aquest cas concret no, el Maragall no tira mà ni tan sols a la llegenda, sinó que el Maragall em sembla recordar, una mica desdibuixat, però em sembla recordar que el que fa és copiar-s'ho directament amb alguna petita variació d'un mal caçador del Pedro i Forgas. Que és un jugador de Girona, em sembla. A més, i cosa del Pedro i Forgas es posa histèric, es posa molt nerviós i publica allò una sèrie de textos, com un llibret fins i tot. Em sembla que jo vaig consultar en el seu moment a la Biblioteca de Catalunya, jo, parlem molt malament del Maragall perquè és que l'ha copiat. I vull dir que em fa l'efecte que en el cas del mal caçador no hi ha ni la tradició al darrere, sinó que tira pel dret.
Una altra cosa, perquè si no el que podríem fer ara és fer la pausa del matí.